A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia, benvinguts al programa Vida Saludable. Dissabte 1 d'agost estrenem mes, però encara queda molt d'estiu per davant i per això avui posarem fil a l'agulla a tot el que heu de tenir en compte fins que arribi el mes d'octubre, perquè queden dos intensos mesos d'altes temperatures i dels riscos que té aquesta estació per a la nostra salut. Xerrarem de cos de calor, de deshidratació, d'intoxicacions alimentàries, dels perills de les malalties per transmissió sexual, dels ofegaments, dels traumatismes a platges i roques. En definitiva, no tot són flors i violes durant l'estiu. Més aviat hi ha problemes que cal prevenir. De tot això, xerrarem a la segona part del programa, on el doctor Joan Morfila, cap clínic del Servei de Medicina Interna de Son Espases, ens ho explicarà a l'entrevista presencials aquí, als estudis d'Ivetes Ràdio. Abans tindrem continguts, com per exemple des de l'Hospital de Manacor, vos recomanarem que fer per evitar un cot de calor, perquè vos pot costar la vida. El cot de calor és mortal en persones molt vulnerables. També tractarem de prevenir l'otitis, quan nedam a piscines i platges, i les lesions medulars per bots a les roques. Alerta amb aquests salts que són molt imprudents i que tenen conseqüències irreversibles. Són només alguns dels temes en portada, així que ja no perdem ni un instant més. Aquí i ara comença Vida Saludable. Benvinguts. Arrencam el programa d'avui xerant del cot de calor. Està fent una calorada. A Llucmajor, per exemple, fa uns dies es van fregar els 41 graus, una temperatura perillosa per a la nostra salut. 1 d'agost, Laura Calafat, aquí no tancam. Com anem?
No tancam. Jo, de Llucmajor, molta calor.
Sí, ho saps.
Així és. Molt bon dia als nostres oients que cada dissabte ens escolten. Efectivament, termòmetre alt és igual a risc de cot de calor i fins i tot pot ser mortal. Encara que després, amb el doctor Jaume Orfil, els estudis d'IB3 Ràdio, on seguirem xerrant, ara feim una espipellada en la doctora Imma González, metgessa d'urgències de l'Hospital de Manacor. Molt bon dia, doctora. Gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Quins són els principals problemes de salut que esteu veient o urgències relacionats amb aquesta onada de calor, doctora?
Bueno, durant aquest episodi de calor intensa, el que més estem atenguent, afortunadament, no són únicament cot de calor, que sí que és veritat, com heu dit, que són una manifestació molt greu, però afortunadament no són la més freqüent. El que més estem veient són conseqüències de la deshidratació i d'esgotament per calor, com per exemple marejos, cansament generalitzat, pèrdua de coneixement amb els seus conseqüents traumatismes i mals de cap.
Ja també... Continuï.
No, també estem veient moltes descompensacions de malalties cròniques, perquè, clar, durant aquesta onada de calor, doncs el cos ha de fer un esforç extra per regular la temperatura i això acaba desencadenant amb un empitjorament de la malaltia de base, com pot ser respiratòria, cardíaca o renal.
Ja ho ha dit vostè, ha fet una espipellada de símptomes d'alerta que fan pensar que una persona està patint un cot de calor. Què és el que és important quan una persona està patint un cot de calor i té aquesta sintomatologia que ha descrit vostè molt bé, però quan ha d'anar sí o sí en el metge?
El que ve siguent, el cot de calor, no totes les altres manifestacions, el calor i la deshidratació, el cot de calor per se, els signes d'alarma són dos, principalment. Una temperatura corporal molt elevada, superior a 40 graus, està instal·lant una temperatura molt alta, i una alteració de l'estat mental. Això què vol dir? Això perquè és com molt ample, no? Pues que hi ha una confusió, una desorientació, molt més fons de lo normal, una pèrdua de coneixement o un comportament estrany. Quan una persona que està exposada al calor comença a dir coses incoherents o fer coses rares, només hem de pensar i hem d'actuar d'immediat. També ressaltar una dada important i curiosa, no? Perquè pensem en molta calor i molta suor, no? I molts queixem de suar. Però alerta quan deixem de suar, perquè la suor és una manera del nostre cos per perdre calor, no? I quan la comencem a perdre és una senyal d'alarma molt important.
Quins col·lectius són els més vulnerables davant aquestes temperatures extremes i quines mesures recomaneu per protegir en aquesta gent més vulnerable?
Bueno, les persones amb més risc són sobretot persones majors, especialment si viuen soles. Com, bé, no sé si suposo que molta gent ho sap, no? Amb l'edat perdem aquest reflexe de la set, no tenim set, i a més regulem pitjor la temperatura. doncs hi ha molt més risc que es deshidratin, i si estan tots sols, pues, encara el millor pot ser més greu, perquè el millor ningú se'n dona compte. I també els nins, sobretot nins petits, menors de 4 anys, que tampoc no regulen bé la temperatura. Òbviament, persones amb malalties cròniques, com ja he dit, o que prenen segons quin medicament, no?, que me'l poden descompensar, i no me'l podem oblidar de gent que en principi està, no té cap malaltia, però que està exposat al sol treballant a altes temperatures, o esportistes que fan exercici a l'aire lliure també amb molta exposició a altes temperatures. En quant que he fet per protegir-los, pues, sobretot vigilar. Ens vigilem en els altres, en les persones majors, estar molt pendent d'elles, telefonar, visitar, insistir a veure aigua encara que no se tingui set, i aquest tipus de mesures. L'estar pendent, diguéssim, els uns d'altres.
Doctora, quins errors són freqüents que comet la població durant una onada de calor i que poden posar en risc la seva salut?
Perdona, pots repetir la pregunta?
Quins errors són freqüents que comet la població durant una onada de calor i que poden posar en risc la seva salut?
Vale. Lo que moltes vegades fem, a part de lo que ja he comentat, de no beure quan tenim set, no, si no tenim set i no bevem, això és el principal error. Uh-huh. Però després també hi ha altres errors que anem veient tot el temps, com per exemple practicar esport, el que ha comentat antes, a hores de màxima calor, consumir alcohol o begudes amb molta cafeïna, com es afavoreixen la deshidratació. També deixar el millor els infants o les mascotes dins un vehicle, no? Perquè pensant que només seran un minut, no? Pues, no, perquè pot arribar a ser molt greu. També si pensem que els dies tenim volats, que no tenim risc, que no adaptem aquesta medicació que vos he comentat antes, no? Que és important tenir-la en compte. I finalment, confiar-nos, bàsicament. Pensem que el calor no ens afectarà, que amb un poble de sempre molt bastarà, i a vegades fem qualque conducta de risc que no som conscients que ens poden donar una situació greu.
Clar. Altres problemes que du l'estiu són aquestes nits tropicals i tòrrides que dificulten el descans. Com afecta això a la nostra salut i quines recomanacions donaria per dormir un poc millor durant aquests episodis de calor intens?
Bueno, aquest sí que és un problema cada vegada més freqüent, no? Aquesta nit no dormim bé durant diversos dies, i això no només ens provoca un cansament, sinó també que augmenta l'estrès fisiològic. Ens dificulta també aquesta regulació de la temperatura corporal, empitjora el control de la tensió arterial, del sucre, molt baixa la capacitat de concentració, tenim més riscos d'accident, i bueno, és un tema que cal intentar millorar. Què faria? Bueno, recomanaria ventilar el domicili molt bé, sobretot durant la nit i primera hora del matí. La resta del dia intentar tenir les persianes i cortines tancades per evitar que el domicili s'encalentesqui, fer servir ventiladors i aire condicionat de manera adequada, vull dir, més o menys amb una temperatura entorn als 26 graus, evitar sopars abundants i alcohol abans d'anar a dormir, dutxar-se, una dutxa amb aigua tova abans d'anar-se al llit, no extremadament freda, perquè això ens fa l'efecte contrari, però sí que una dutxa d'aigua tova, i utilitzar roba de llit lleugera i pijames transpirables.
Les onades de calor inevitablement són cada vegada més freqüents, doctora. Quin missatge final voldria transmetre a la població perquè afronti aquests dies en seguretat, sobretot?
Bueno, sobretot tenir clar que les onades de calor ja no són excepcionals, que formen part d'una realitat que hem d'aprendre a afrontar, i que la majoria de problemes greus, però, es poden prevenir amb mesures senzilles. Hidratar-se abans de tenir set, evitar les hores de màxima calor, buscar espais frescos i estar especialment pendent de les persones vulnerables, com ja he dit. També hi apareixen símptomes com confusió, pèrdua de coneixement, dificultat per caminar o temperatura corporal molt elevada, no espereu a veure si això millora. Demaneu ajuda mèdica immediatament al 361, o anar al centre sanitari més proper. I davant de... Perquè aquesta ràpida actuació pot marcar la diferència entre una recuperació ràpida o una situació potencialment mortal. I clar, finalment, els serveis d'urgència i de Manacor, pues, esperem que aquestes alertes i recomanacions vos ajudin a cuidar-vos a tots, i esperem que no, però si en deu de master, ja sabeu on trobar-nos 24/7.
Moltes gràcies, doctora Imma González. Fins una altra i tingui bon estiu.
Igualment. Adéu.
Com sempre, els nostres oients avui xerran dels perills de l'estiu i en aquest sentit fa pocs dies l'associació Espaim va promoure la campanya Zambullides, en castellà, en català, capbussades. L'objectiu és prevenir lesions medulars cervicals greus com la tetraplegia causades per bots des de les roques, ponts o zones elevades. Les males capbussades i l'impacte contra roques a fons poc profuns poden provocar condemn danys cerebrals i paràlisi irreversibles.
Per llançar un missatge de servei públic, però sobretot de sentit comú i responsabilitat, conversam ara amb la presidenta d'Espaim, Fabiola Moro. Bon dia, Fabiola, gràcies per atendre'ns.
Hola, buenos días.
Estem immersos de ple amb un estiu calorós, però Espaim un any més llença el seu missatge d'alerta amb els bots a les roques. Sent que arriba l'alerta que fan o la gent segueix sent bastant inconscient?
Bueno, yo creo que todavía la gente no es consciente de todos los peligros que puede haber cuando te tiras de cabeza tanto a una cala como a la piscina, ¿no? Porque nos confiamos, pensamos que sabemos la profundidad, sobre todo de las calas, y pensamos que no, que va a haber mucha profundidad, pero a veces hay bancos de arena que pueden ser un verdadero peligro, ¿no?, para nosotros.
Així que com feim entendre els oients, a part d'això, que botar l'aigua des de roques o penya-segats comporta riscos extrems irreversibles, Fabiola?
Bueno, pues claro, es que una mala caída, un golpe en la cabeza, te puede causar una lesión medular, ¿no? En este caso, una tetraplegia. Y es una lesión, como tú decías al principio, una lesión irreversible que hace que no puedas mover ni piernas ni brazos, ¿no? Entonces, no es una broma.
Perquè, clar, els fons ocults fan que no es pugui veure ni siquiera la profunditat i, a més, ni si hi ha roques. La gent no ho té en compte, això.
Exacto. Incluso aunque sepas que hay mucha profundidad, una mala caída depende de la altura, ¿no? Depende de la inclinación a la que te estés zambullendo, puede ser fatal. Incluso en una piscina, ¿no? Teníamos el ejemplo de nuestro compañero Tony, que estaba en primera persona contando su experiencia personal, que le ha causado una tetraplegia, ¿no? Estaba en un hotel jugando con unos amigos y justo ya cuando se iban a ir, el último cacico, no sé qué, venga. Y jugando, haciendo el tonto, como dice él siempre, pues por una tontería de estas, en un segundo, pues su vida ha cambiado radicalmente, ¿no? Ahora es una persona con una tetraplegia alta, completamente dependiente de otra persona para las actividades de la vida diaria y para todo, y no es una broma, vamos, estamos siempre intentando concienciar y que el mensaje llegue.
És vera el que està dient, Fabiola, pareix que una situació simpàtica entre amics i acaba en un drama irreversible de per vida. Ho ha dit vostè. A més, se sent molt, no? Jo és que en aquesta platja botava des de que era petit, ja, però és que les corrents, la marea, l'onatge modifiquen la profunditat de l'aigua, per molt que tu pensis, no, és que aquesta piscina la tenc controlada, o aquesta platja. Tot això pot ser un drama.
Sí, claro. Exacto, es el exceso de confianza. También en según qué franja de edad, pues ya sabemos que las personas adolescentes, pues bueno, piensan un poco que se van a comer el mundo, ¿no? Pues no lo normal en esa edad y no piensan, están jugando, pues a lo mejor yo te empujo, no sé qué, y es que es muy peligroso, puedes caer mal, un golpe, incluso en las piscinas, en el borde de la piscina te puedes golpear. Y a lo mejor no te causa una lesión tan grave, pero puede causarte otro tipo de lesiones. Uh-huh. O sea, que al final es esto.
A més, Fabiola, una altra cosa que ha de tenir en compte la societat de les Illes Balears, o l'audiència que ara ens escolta, és que a partir d'una certa altura l'aigua, l'impacte és fort ja. No només l'aigua ja és un cop fort, un traumatisme te pot crear.
Eso es. El agua puede actuar como un muro, ¿no? Depende de, que decías, depende de la distancia. Si te tiras desde una roca muy alta, muy alta, puede actuar como un muro y bueno, pues al final te estás chocando de cabeza contra un muro, con lo cual las consecuencias pueden ser muy, muy, muy graves.
¿Y quins consells donaria? Sobretot no botar de cap a les piscines, comprovar el fons i posar la postura correcta a una platja, o directament evitar això?
Bueno, primero, a ver, un poco de sentido común. Tampoco, a ver, hay que disfrutar, ¿no? Pero, por supuesto, comprobar la profundidad. O sea, eso es lo primordial. Mirar a ver que no haya ninguna roca, ningún banco de arena. Lo ideal es primero bajar y comprobar la zona, ¿no? Si realmente vas a estar jugando en saltos, ¿no? Y luego la piscina, por supuesto, saber desde dónde te estás tirando. Además, suele haber socorristas en las piscinas o, bueno, te bajas primero, compruebas y demás. Y luego también otra cosa que nos gusta advertir, si sabemos que hay una persona ya accidentada, es la manera de mover a esa persona. Porque puede que haya una rotura de vértebra, pero todavía no haya alcanzado la médula espinal. Con lo cual, si tú a esa persona la manipulas mal, es probable que esa vértebra se desplace hacia la médula. Pero si tú a esa persona la puedes... si es un caso urgente, evidentemente, lo primero es salvar a esa persona del agua. Pero una vez que ya lo tenemos fuera, intentar no manipularle de mala manera, sino en bloque, ¿no? Dentro de lo posible, hasta que lleguen los servicios sanitarios, intentar no manipular mal a esa persona, ni meterla en el coche, ni nada así. Dejarla en bloque, esperar a que lleguen los servicios sanitarios. Primero, salvar su vida, sacando la del agua, evidentemente. Pero luego intentar esto, manipularla bien, en bloque, sin que las vértebras se puedan desplazar.
Per tant, Fabiola, pot ser, a part de prohibir el banco a piscines d'hotels o públiques aquests bots, també s'hauria de fer una mica de pedagogia a la població en quant a primers auxilis bàsics i el tema de la mobilització, que és importantíssim, com diu vostè?
Claro, yo creo que deberían de saberlo, sí, porque es que en todas las lesiones de Glasgow, cualquier accidente que haya, es muy importante el tema de la manipulación. Porque cuántas lesiones se han producido en este trayecto del sitio del accidente al hospital, ¿no? Hombre, cuando hace un accidente muy grave te van a recoger con la ambulancia, pero cuando no, y a veces parece una caída tonta, puede haber una vértebra ahí rota, que si te están cogiendo, te doblan, te meten en un coche de mala manera o te intentan llevar a no sé dónde, pues puede que haya un desplazamiento de vértebra. Sí, sí, es importante tener este dato.
Vostès des d'Espai varen donar una dada, que és el 6% dels bots de les roques de les illes suposen lesions medulars. Fa por i és evitable.
Sí, exacto. Yo creo que es evitable en la mayoría de los casos y gracias a vosotros también por que llegue nuestra voz, ¿no? Y para que la gente sepa lo que puede pasar, porque son lesiones muy graves y irreversibles.
Així és. Moltíssimes gràcies, Fabiola Moro, presidenta d'Espaim, i que tingui un gran estiu.
Igualmente. Feliz verano también. Gracias.
Recordem als nostres oients que en aquest repàs informatiu on estem xerrant dels perills de l'estiu, han xerrat, evidentment, del cop de calor, han xerrat ara de no botar les roques perquè pot tenir conseqüències fatals de per vida irreversibles, però, a més, han deixat d'altres problemes a l'estiu, com, per exemple, la salut de les nostres oïdes, Laura.
Així és, Carlos. El cop de calor és sinònim de problemes de salut durant l'estiu. Com dius ben tu, hi ha el risc de fer les otitis i així ara feim una estoneta de ràdio amb el doctor Julio Rama, cap de servei de torrinolaringologia de Juan de Hospitales, on té el seu propi institut, el CIO, i també és de l'Hospital de Sant Espases. Com està, doctor Rama? Benvingut.
Hola, buenos días. Encantado de compartir un rato con vosotros.
Encara operatiu o ja pensant en el descans?
Bueno, todavía voy descontando los días. Me queda poco para que me lleguen las vacaciones, pero todavía trabajando a pleno ritmo.
Així és. L'estiu és una estació perillosa per les nostres oïdes, doctor?
Sí, el verano es una época, y más en climas como el que disfrutamos o estos días un poco penalizamos con tanto calor. Con este clima, pues los oídos, efectivamente, pues es un punto delicado del año en el cual sufren debido al calor, la humedad y los baños constantes a los que sometemos a esa piel tan delicada.
¿Cómo podemos evitar la famosa otitis?
La otitis es, por definición, una inflamación de en este contexto de los baños y los problemas del verano, es una inflamación de la parte externa del oído, de la piel que lleva al conducto, y la forma de prevenirlo es básicamente intentar combatir en la medida de lo posible la humedad. Bien el calor, la propia sudoración nuestra y la humedad que mantenemos al estar en contacto tanto tiempo con el agua es lo que produce un cambio, una modificación en el pH de la piel y eso favorece que pueda haber las infecciones. La forma de prevenirlo es intentar en la medida de lo posible estar menos tiempo en remojo o que ese agua está sometido, esa piel esté menos tiempo expuesta al agua. Eso, por ejemplo, en los peques pues es bastante más complicado. Y sobre todo a la hora de salir del agua, pues intentar secar sin introducir nada en el oído, pero intentar que salga el agua del conducto auditivo, intentar secar con una toalla por fuera o incluso en ocasiones pues se pueden usar gotas secantes que ayudan a combatir esa humedad y tienen cierta función antiséptica y pueden prevenir la aparición de esas infecciones típicas de esta época del año.
Aquestes infeccions, l'otitis, doctor Rama, pot derivar en febre, se pot complicar, ens pot generar problemes de sordesa o otitis?
Bueno, una otitis externa siempre es susceptible de complicarse, sobre todo en pacientes que estén inmunodeprimidos, gente que tenga bajas las defensas por el motivo que sea, pueden llegar a tener complicaciones serias. En general, las otitis externas del verano no son procesos muy complicados. Lo que pasa es que son sintomatológicamente muy aparatosos, porque el síntoma principal que generan es la supuración, pero sobre todo el dolor. Son otitis muy, muy dolorosas porque esa piel está muy inervada y genera mucho dolor, que es lo que hace acudir de manera urgente a una valoración médica porque esos cuadros de dolor son muy, muy intensos y difíciles de complicar. Es cierto que en casos muy evolucionados pueden llegar a producir fiebre, pero es mucho menos frecuente en las otitis externas que en las otitis medias, que son la clásica infección del oído, pero el síntoma que prevalece sobre todo es el dolor. Como todo cuadro infeccioso que afecta al oído, bueno, pues puede producir una pérdida de audición. Habitualmente, la pérdida de audición que genera es de tipo transitorio y lo que lo genera es porque tenemos un bloqueo de la parte externa del oído, entonces no llega el sonido bien al interior y entonces nos genera esa pérdida de audición. Pero una vez resuelto el cuadro, es algo que tiene que mejorar y que nuestra audición no vaya a sufrir un deterioro permanente.
Doctor Rama, deia, en la mesura del possible, si no són nins, limitar els banys, que no estiguin molt de temps, i la gent que fa submarinisme o la gent d'aquesta que va i comença a nedar fins a la profunditat i torna en mitja hora?
Sí, eso efectivamente es otro de los riesgos a los que nos vemos expuestos en el verano. Tanto los cambios de presión muy intensos es una situación muy exigente para el oído, pero es un problema ya en el oído medio. No es un problema en la parte externa del oído, sino que es, para entendernos, del tímpano hacia adentro. El oído es como una habitación, el oído medio, y esa habitación tiene que tener la misma presión dentro que la que tenemos fuera, en el exterior. El cambio de presión que se produce cuando buceamos es muy brusco y puede dañar ese oído medio y generar lo que se denomina un barotraumatismo, un traumatismo por presión al oído que puede generar diferentes daños, desde un simple acúmulo de moco en el oído, pero puede llegar a producir perforaciones timpánicas o incluso daños en el oído interno con una pérdida de audición que en algunos casos puede llegar a ser permanente. Es algo que efectivamente hay que tener mucha precaución a la hora de bucear. Hay que seguir de manera muy exacta las recomendaciones de los instructores de buceo, la gente que ya bucea con experiencia, cumplir todos los pasos para tener una descompresión facilitada a la hora de realizar la actividad de buceo para prevenir ese posible problema. Hay que evitar descensos rápidos, inmersiones excesivamente rápidas, porque nuestros oídos en muchas ocasiones no pueden tener esa elasticidad suficiente como para compensar ese cambio de presión tan brusco. Y eso puede producir problemas en el oído que pueden tener cierta seriedad. Es algo también que en esta época del año es más frecuente al haber más buceo, pero incluso también es mucho más frecuente aquí en la isla el hecho de el aumento de los vuelos, ¿no? Igual que se produce un cambio de presión muy brusco cuando descendemos más allá del nivel del mar, se produce también cuando necesitamos hacer el cambio de presión cuando ascendemos, cuando volamos en el avión. Y son problemas similares. Pero es algo con lo que hay que tener especial precaución e intentar evitar, por ejemplo, si se está muy acatarrado, muy congestionado, bucear.
Doctor, no me aburre. ¿Es pitjor la sal o el cloro por las oídas?
En general, es mucho más irritante para los oídos el cloro que la sal. Es cierto que hoy en día los cloros han mejorado muchísimo, no tiene nada que ver la irritación que produce en la piel el cloro. Todos lo hemos podido sufrir en algún momento, ¿no? Cuando te bañas en una piscina, la piel del cuerpo en general incluso puede picar o irritarse, pues esa piel del conducto auditivo es todavía mucho más delicada, es mucho más fina y por lo tanto sufre mucho más que el resto de la piel del cuerpo. El cloro es más irritante y hay que tener en cuenta también que el cloro que usamos en las piscinas, el agua de la piscina es un agua estancada, que aunque sufre sus procesos de limpieza y de movimiento, no es lo mismo que el agua del mar y, por lo tanto, son aguas que, en principio, pues pueden estar más colonizadas por gérmenes, se baña más gente en un espacio reducido. Entonces, son factores predisponentes a poder tener estos cuadros de otitis externas. Es mejor siempre el agua del mar que el agua de la piscina.
Doctor, i si notant que tenim aigua de dins les oïdes, que és molt incòmodo i passa sovint mentre enxugam la toalla o quan dormim de costat, quins consells donaria?
Bueno, los consejos cuando entra el agua son los clásicos de siempre, ¿no? Todos hemos hecho los movimientos típicos para intentar que salga el agua. Hay que intentar secar con una toalla, no introducir ningún bastoncillo ni nada dentro del oído, porque eso erosiona un poco la piel y rompe la capa protectora que genera nuestra piel para protegernos frente a esas otitis. Entonces, es muy importante evitar la entrada de cualquier objeto dentro del conducto para no generar más daño y favorecer el proceso infeccioso. Después, cuando se llega a casa, no está mal con un secador a distancia, a una temperatura templada, durante 1 o 2 minutos, proceder a instilar un poquito de aire en el oído, ya digo, a distancia, no cerca, para intentar secar los restos de humedad que hayan podido quedar. E incluso, por ejemplo, a la gente con el pelo largo, es algo en lo que no pensamos mucho, pero conviene pasar el pelo por detrás de la oreja. Algo tan simple y vulgar como eso permite que nuestro conducto quede ventilado y no quede taponado por el hecho de tener el pelo delante y pueda pasar aire para que seque esos restos de humedad que puedan haber quedado.
Xerràvem abans de que es pitjor la sal al cloro que ens entri, però també, doctor, és perillós que es pugui entrar crema o suor, que és molt típic a l'estiu.
Sí, ya si son la entrada de cualquier otra sustancia dentro del oído, si lo seguimos notando tapado, eso debe ser valorado por un médico, porque se debe proceder a su extracción si realmente eso está tapado y contenido dentro, porque esos materiales dentro del oído sí que predisponen a poder tener ese tipo de infecciones y hay que proceder a su limpieza. Son procedimientos muy sencillos, muy frecuentes, que realizamos en la consulta en 2 minutos y es problema solucionado. Pero si tenemos la sensación persistente de que hay algo en el oído dentro y que no termina de resolverse, hay que mirar ese oído para saber exactamente lo que sucede.
Doctor, la darrera qüestió, que és un gust sempre conversar amb vostè perquè comunica molt bé. Tota aquesta gent que diu, jo no sé dormir sense l'aire condicionat, i després el dematí mos aixecam en sa gola que ens molesta, és millor dormir en sa finestra oberta o un ventilador, no?
Sí, es fácil también decirlo, sí. Pero con los días que tenemos a veces se hace complicado, ¿verdad? Pero sí, los aires acondicionados, lógicamente, nos alivian mucho la sensación de calor y de agobio, lo que nos permite dormir, que es fundamental dormir bien, pero claro, son ambientes muy secos. Y esos ambientes secos y fríos son muy irritantes para la garganta y en general para todas las mucosas. En general, si uno puede, es mejor tener una ventana abierta o un ventilador o cualquier tipo de ventilación que podamos tener que el aire acondicionado. Desde luego, hoy en día los aires acondicionados pues se pueden programar para que nos permitan solo ese rato inicial de conciliar el sueño y que nos permitan dormir, pero en general sí son irritantes. Se puede combatir pues manteniendo una humidificación correcta, teniendo una muy buena hidratación. Podemos combatir un poco esos síntomas que son desencadenados por los aires, que a veces pues llega a ser inevitable.
Doctor Julio Rama, cap de servei d'otorrinolaringologia de Juan de Hospital i també adjunt d'aquest departament de Son Espasa. Sempre és un gust conversar amb vostè, ja sap que és el nostre otorrino de referència de capçalera en aquest programa. Bon estiu, descansi i ens tornem a retrobar segurament en altres converses de ràdio. Gràcies.
Un placer compartir un rato con vosotros.
Gracias.
Un saludo y feliz verano.
Gracias. Pots a les roques, amb problemes medulars, cop de calor, otitis, però és que l'estiu encara té molt d'altres perills a la salut, que ara començam en Jaume Orfila, el CAC Clínic de Medicina Interna, en uns instants aquí, a Vida Saludable.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández. IB3 Ràdio és Dial. Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. A IB3 Ràdio, seguiment del minut a minut de l'eclipsi solar. Dimecres 12 d'agost a migdia, edició especial de El dia a Eivissa i Formentera des de l'Observatori Astronòmic del Puig des Molins i amb la participació de les redaccions de Mallorca i Menorca. Al capvespre, Xiu Xiu farà seguiment del moment històric. Segueix l'eclipsi a IB3. Vida saludable amb Carlos Hernández.
I en Laura Calafat, que és dissabte 1 d'agost, però aquí no tancam per vacacions, bàsicament perquè la salut no entén ni de Nadal, ni d'estiu, ni d'hivern. La salut ens acompanya tot l'any i ens han d'intentar d'un estil de vida saludable tot l'any. No és així, Laura?
Així és, Carlos.
I avui el nostre programa, xeram, ho estem fent tot el programa de l'estiu, que sempre, tant dels Illes Balears com arreu del món, és sinònim de vacacions, de platja, d'esport, de vida a l'aire lliure, però també és una època en què augmenten els riscos per a la nostra salut.
Les altes temperatures, la calor extrema, la deshidratació, els cops de calor, els canvis d'horaris, els excessos alimentaris, els problemes relacionats amb el son o determinades infeccions pròpies d'aquesta època poden afectar especialment els infants, les persones majors i els pacients amb malalties cròniques.
Acabàvem de dir que Julio Rama, quan el telefonam, és el nostre otorrino de capçalera, però quan en deixarà de salut tenim un assessor científic que porta el rigor i que tenim una gran amistat i estima cap a ell. Parlem del doctor Jaume Orfila, cap clínic de l'Hospital de Son Espases i expert en salut pública, sobre com podem gaudir d'un estiu en seguretat, quins són els principals enemics de la nostra salut durant els mesos de calor a les Illes Balears. Com està, doctor?
Molt bé, bon dia, i sempre més bé que mai que seguim amb vosaltres.
La primera pregunta és quasi obligada a nivell personal. No sé com està duent l'estiu, estem a 1 d'agost, no sé si està entre Alaó, Palma, com ho du?
Bueno, és quasi un pont aèria avui en dia, no? Els darrers anys tenc una sincronització especial, altra vegada en Menorca, no? Quantes èpoques que estàs més en fase d'estudi, en fase de feina, i te vas centrant en altres llocs, i ara en aquests darrers anys pues, vaig a ser en els dos llocs, i insistiu més que mai, òbviament.
És vostre con la Laura i un servidor, que mos encanta l'estiu, però jo hauria de ser estiu tot l'any.
Home, és la millor estació de l'any, sense cap dubte. Pues podem començar a posar els peros que vulguem, però no m'ho hem d'oblidar que si estiu és vida, és llum, és dies llargs, temperatures bones, la gent que fa una vida més social, és època ideal per definició.
Mm-hmm. És una època de passar gust, ho està dient vostè, d'oci, però també de riscos per a la salut. Quins serien els principals problemes, que després podem anar aprofundint una miqueta, que detectant durant aquesta estació?
Bueno, cada estació, cada lloc, té una forma de malaltir. I quan feim vida fora, tenim molt més, hi ha molt més gent en el carrer, mos trasladam amb més intensitat, passant moltes hores dins la mà, posant aires acondicionats perquè a qualque moment la calor mos supera. Clar, anem centrant tots aquests aspectes i veiem de forma racional, que és el que veiem després en el dia a dia, quines malalties, quins trastorns de conducta, quins trastorns d'hàbits alimentaris, de vida, de son, com està afectant. Si haguessin de centrar, potser, en patologies bàsiques, veurien que s'assistiu amb excés de calor, dona irritabilitat, cansancio, una exposició solar no controlada i malalties infeccioses, perquè hi ha gèrmens que es troben molt còmodes en temperatures altes i es desenvolupen d'una forma incontrolada i ràpida, afectant a la nostra salut.
Doctor Fila, deien que l'estació que l'estiu és la millor estació de l'any, però les Illes Balears pateixen cada vegada més episodis de calor intensa. Com afecta aquesta calor extrema al nostre organisme?
Quan analitzem l'evolució de les temperatures, estem veient que hi ha una inèrcia clara que cada vegada siguin més altes, que com que tenim molt de dies de temperatura alta, amb humitat, amb xifres realment quasi escandaloses, no?, per quant a la tolerància de l'organisme. Això, de forma general, fa que, si no mantenim unes precaucions, especialment vinculades a forma tradicional de viure, d'estar sempre a la sombra, no fer més activitat de la que toca, evitar les màximes hores d'exposició solar en el moment que el sol pica més, pues això genera, sobretot, irritabilitat, cansancio, no mos deixa dormir, i se son amb els anys ja és bàsica per tenir un dia en salut, per raonar, per no discutir amb altra gent, per tenir ingestes naturals, normals, per no fer descontrols en quant a les ingestes d'alcohol o inclús fer algunes actituds molt selectives, com pot ser doncs, perdre's control un moment determinat i tirar-te a l'aigua i poder rompre-te la mèdula espinal, la columna vertebral en la mèdula i te despedeixes de lo que era un tipus de vida d'aquest món, no? Tant hi ha que estar en la ment més clara per disfrutar de lo màxim i evitar que els riscs no es convertesquin en malalties segures o inconvenients de salut.
Ja ho ha dit vostè, però una de les causes que provoca aquest calor, aquesta calor intensa és un cop de calor, el famós cop de calor. Per què pot arribar a ser una situació greu per al nostre organisme?
El cop de calor és una malaltia, és una situació de malaltia molt poc freqüent, però cada vegada més habitual per les característiques de les temperatures i pot arribar a provocar la mort, és molt greu. Vull dir, no, el cop de calor com a tal no m'ho la trobam en moltes persones, és molt poc freqüent en nombres absoluts. La calor dona molt de problemes, però el cop de calor com a tal és una entitat quasi d'alguna manera de descontrol absolut del funcionament de l'organisme, perquè el nostre coret, el nostre cos, que està molt ben evolucionat durant milions d'anys, es troba molt còmode amb unes condicions bàsiques, i és la temperatura. I la temperatura, tot el que pugui passar de 36 és molt ofensiu, però el cos no pot transpirar, no pot canviar, no pot eliminar la quantitat de líquids que necessita i que li sobra. Això és una situació sempre de debilitat, d'irritabilitat, però el que és el cop de calor com a tal és que hi ha un descontrol absolut en el cos, es posa a 39-40 de temperatura, totes les funcions fisiològiques, cerebrals, d'escor, de ronyó, fallen, genera una rabdomiolisis brutal, moltes vegades el que mos ho detecta, a part d'un quadre confusional, és que en els anàlisis mos surten les TPK, que els enzims musculars disparats a 100.000, i deien que tot està fallant, el ronyó falla, i se creiera una situació que si no actuem d'una forma molt ràpida, i a vegades inclús si ho feim, acaba en la nostra vida. I hi ha gent que no té temps ni de consultar. està fent una carrera o està 10 hores en el sol en un àmbit laboral, s'equilibri entre el que ha begut i el que necessita el seu cos, s'ha remput, i potser fan una mort súbita per una arrítmia cardíaca, no? Perquè tot això s'està fent d'una manera molt ràpida. Nosaltres mantenim la temperatura corporal perquè s'aigua, el que bevem, així com transpiram per pell, per pulmons, amb orina, que és la part restant, que s'endú tots els tòxics del cos, a un moment determinat, és tan reduïda que no pot fer aquesta funció. I quan no pot fer aquesta funció, doncs, tots els mecanismes interns, que són una maquinària perfecta, controlen la sucre, la tensió, la freqüència cardíaca, la respiració, el cervell, tots aquests mecanismes súbitament doncs, exploten, deixen de funcionar.
Doctor Fila, per evitar la deshidratació, no han d'esperar tenir set. És a dir, ens ha intentat regular bevent més aigua en aquestes temps de donades de calor de 41 graus o llum major com aquests dies.
Set vegades és un mecanisme molt tardiu i hi ha moltes situacions que fan que no se manifestin com toca. Si musen, moltes vegades utilitzem de beure molt, en condicions de temperatures equilibrades, sense malalties, és una recomanació relativa. Jo m'agrada prohibir poc de la medicina, no? Hi ha que prohibir o recomanar aquelles coses que porten salut. Hi ha moments de la nostra vida professional que mos passant la vida prohibint coses que no mos aporten res. Però en aquest cas concret, com tu dius, hi ha que adelantar en aquest moment necessitem litro i mig o dos mínim de líquids per eliminar la temperatura corporal normal, la que, anem adquirint en l'equilibri amb, el nostre entorn, a part de que l'aigua és necessària per moltes altres coses, no? Com deien, n'hi ha d'haver un resto perquè els ronyons puguin eliminar tots els tòxics i mos puguem depurar, no mos pugui la creatinina, no mos pugui surea, no mos pugui totes les substàncies terminals del metabolisme desmenjat, de la respiració, que només poden ser eliminades per ronyó. Necessiten una mínima concentració. Quan feien l'orina molt fosca, malalties a part, es perquè han concentrat tots els soluts en molt poca quantitat d'aigua, no? Quan fem una orina bastant clara, groga o quasi blanca, quasi translúcida, és perquè hi ha una concentració molt reduïda de soluts, però aquest mínim d'aigua el necessitem. I el gran intercanvi d'aigua probablement és menys visible, són els pulmons. Els pulmons és una barrera finíssima que ha d'aconseguir entrar oxigen i treure CO2, intercanvia gasos, imagina quina finura ha de tenir i desenvolupada i especialitzada en poder intercanviar gasos, no líquids ni sòlids, gasos, i ha d'estar ben pura, ben hidratada, i és la que utilitzem per equilibrar el resto d'aigua. Si nosaltres no ens adelantem i no li donem suficient aigua en el nostre organisme perquè ell el vehiculisi i el trasladi allà on sigui necessari, per tenir una bona... les venes estiguin i les artèries estiguin plenes, hi ha una bona tensió, les coses no s'hagi d'accelerar, en freqüències normals estigui correcte, els pulmons puguin respirar tranquils sense estar secs, el ronyó pugui filtrar el resto d'aigua. Això fa que hem de tenir un suplement i mos hem d'adelantar a tenir set, perquè si no feien tard.
Mm-hmm. Enxat en el principi del programa en Liliana Calderón, metge d'urgències de Juan Hospitales, de les intoxicacions alimentàries. Però amb vostè també podien xerrar de deshidratació i d'intoxicacions etíliques. Molta gent a l'estiu fa llarg, que si un vinet, que si un poquet d'alcohol, i al final ens passam, i això d'alcohol deshidrata, doctor.
Si mirem l'efecte de moltes coses de l'alcohol, té un efecte diurètic, el qual deshidrata, no? Però l'alcohol és un acompanyant indesitjable en les quantitats que se'n veu a l'estiu a la nostra vida. I és una variable que fa que tinguem més accidents de tràfic, no tinguem precaució en el que és conduir, tinguem més irritabilitat, discutiguem amb la gent, perdeguem els reflexes, tinguem un accident que ens pot acompanyar el resto de la nostra vida. L'alcohol fa que perdeguem el sentit descontrol, de sentit comú. És un moment que augmenta la promiscuïtat sexual i la gent no pren precaucions perquè fa una malaltia que també t'acompanyi el resto de la teva vida. L'alcohol és un acompanyant indesitjable en quantitats altes durant l'estiu. L'hauríem de descartar de lo que no sigui controlable. No tot en petites quantitats pot ser acceptable des del punt de vista social, clínic, mèdic. L'alcohol és un acompanyant que genera molt de conflictes majors.
Doctor, les piscines, les platges, les zones d'aigua són espais segurs, habitualment, de gaudir, però també poden tenir riscos. Hi ha un tema molt important que passa cada estiu, que són els ofegaments. Quines recomanacions donaria, faria per evitar aquests ofegaments, perquè un descuit pot ser mortal?
Així és, Laura. Si mirem el terme en perspectiva, hi ha milions de persones que neden durant l'estiu, vale? En el nostre entorn, una qüestió de mils de piscines i en el nostre litoral, no? En el qual l'activitat vinculada en aquestes persones dins la mà pot generar problemes d'ofegament. L'ofegament seria la situació ja límit, allà on aquesta aigua de la mà, la salada o la dolça, entra dins els nostres pulmons i interrompeix el que acabem de comentar, aquest intercanvi de gasos, no? I mos ofega i mos mata. Quines precaucions hem de tenir? Això té una influència molt directa a l'edat, no? Els nins tenen un descontrol absolut i 12 segons que ets a despistes ells tiren a la mà com qui no hi hagi solució de continuïtat. Hem d'estar molt atents. Segons, poden, hi ha la diferència que hi ha entre la vida i la mort. Les persones adultes han d'evitar fer activitats de risc d'una forma no raonable, motors d'aigua, tirar-se des d'un acantilat, tirar-se a la mà haguem begut o en drogues, tot això fa que el risc d'aquests milions de persones que insistiu estan durant hores dins la mà, que és una activitat desitjable i sana, pues tinguin problemes que poden ser molt greus. I després hi ha les persones majors. Jo sempre que veig un ofegat de més de 75-80 anys, sempre pens que hi ha hagut algú que l'ha acompanyat. Un despiste te fa patinar i t'entra aigua i a vegades ja és una situació irreversible. Però tant de milions de persones en el context d'un ambient que no és el nostre, que és el marítim, no? la mà, fa que un petit síncope, un bloqueig cardíac, un ictus, una petita isquèmia cerebral que pugui durar uns segons, ja no controles el teu cos. I quan te'n dones compte, penses que hi ha tropissat o que l'han empès. Senzillament és que no has controlat la teva bipedestació i estàs beguent aigua, no? I ja no en surts. Una crisi epilèptica, per petita que sigui. Clar, les persones majors ja han anat molt més a cuidar en aquest sentit, perquè situacions de malaltia et posen a un nivell de risc molt greu i a vegades si el seu entorn no li pot ajudar, doncs, un despiste de no res, una girada ràpida d'escoll a unes persones que tenen síncopes vasovagals o vèrtics vinculats a la mobilització de la columna cervical i enganxar les artèries que hi ha vertebrobasilars o petites vèrtigos ja mantenguts. Perquè aquesta persona ha d'anar molt de cuidado perquè no se'n donen ni compte, no saben ni què ha passat, han perdut el coneixement 5 segons i el cor ja no té capacitat de recuperació perquè ha begut aigua i l'entorn no aconsegueix que aquella aigua surti, no?
Un altre dels problemes que ens poden trobar durant l'estiu són les picades de grumers. Què han de fer? El millor és anar directament al socorrista o al centre de salut més proper? És un mit això de fer el pipí per l'amoníac davant la picada? Què han de fer?
Les picades de grumers són molt freqüents. La gran majoria són totalment inofensives. Inofensives no vull dir que no facin mal, que no piquin, però no generen cap problema afegit i podem meditar què fèiem si és hora d'anar amb un nos, anar a que nostre, passant per una farmàcia, passant per un centre de salut. La majoria de coses a un nivell cultural alt com el nostre i amb un nivell de comunicació sanitària com la vostra, la nostra comunitat, la gent ja ho ha de poder resoldre. El que més bé va acaba seguint una petita pomada de corticoides, no? Que això són autoprescripcions que no han d'alarmar a ningú. La cortisona fa mal a dosis molt altes i a dosis orals. Tenir l'EA que teva per aquestes coses on t'hotel a la mà, quan te'n vas amb un vaixell o fas els dies a platja i estàs lluny d'estructures que te puguin ajudar, jo crec que la gran majoria les s'han d'autoarreglar. No pots estar pendent de si te farà una al·lèrgia que és raríssima, no? Raríssima vol dir que és molt poc freqüent, no vol dir que no es pugui donar, perquè a vegades s'ha de magnificar en situacions. Si hi ha un socorrista, seria, crec que no correcte que avui en dia els socorristes no tinguessin un bon botiquín per assumir aquestes situacions, inclús pensant que hi pot haver actituds que no siguin, que no ho sàpiguin valorar bé o que no hi hagi sigui gent prudent o gent que no tingui prou experiència. No podem estar pendent de l'excepció, de tenir mitjans a les persones que estan per ajudar a moure a la platja, no? Mm-hmm. I després, més, de forma més, ja, més greus o més raros, pues, sí, d'anar a un centre de salut o demanar ajuda mèdica.
Recorden, aquestes oients, que estem conversant amb el doctor Jaume Orfila, que és clínic del Servei de Medicina Interna aquí de Son Espases, i estem fent Vida Saludable. Fem una petita aturada i entram a la recta final del programa.
Vida Saludable, amb Carlos Hernández.
I Vetres Ràdio és investigació.
Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Dissabte i diumenge, la informació continua actualitzada i ampliada. Els informatius cap de setmana de la ràdio pública i els butlletins horaris. IB3 Ràdio. Serveis informatius. Vida saludable, amb Carlos Hernández.
I Laura Calafat, cada dissabte a TV3 Ràdio, el programa de referència de la salut i el benestar. Estem conversant amb el doctor Filo dels perills de la salut per aquest estiu que tothom passa a gust, però que, evidentment, hi ha certs riscos. Per exemple, augmenten, està demostrat, les ITS, les malalties d'infecció de transmissió sexual, doctor.
Pues sí. Estem en l'any 2026, a una societat lliure, amb un estil de vida determinat, on la promiscuïtat sexual és bastant habitual en persones joves i no s'aprenen mides mínimes de precaució, i és que menys prevenció o menys actituds preventives prenen, doncs és lògic que les malalties que se transmiteixen amb el sexe, com diu el nom, si hi ha més freqüència i en persones que poden tenir infeccions i no controlada, doncs passen a les altres persones. Per tant, en l'estiu veiem un pic de malalties de transmissió sexual. Algunes d'elles són simptomàtiques i immediates, al cap de 24-48 hores, una gonorrea, uns tricomones, una candidiasis, i se poden identificar i tratar i curar. Això no vol dir que sempre ha de ser ideal mantenir mètodes de barrera, òbviament, però si no, aquestes malalties són les fàcils. Però és que darrere hi ha malalties de transmissió sexual vinculades a germes intracel·lulars que no s'identifiquen immediatament, com són les clamídies, que te poden generar quadres més generals, més solapats, que te poden acompanyar mesos o anys amb afectació articular. Aquestes passen desapercebudes. La infecció sífilis, no? Hi ha un pic clarament de l'UES, de sífilis, en el nostre entorn, on es pic també el veiem a l'estiu, el mateix sida, no? hi ha molt poca... S'ha perdut la percepció de risc, no? El sida se cronifica, es controla, i això no vol dir que no hi hagi la majoria de gent que ho tingui en compte, però en les excepcions, en aquest cas, ja molt basta per generar problemes, no? Que la gent... I que ha passat, i es troben després en el mes de gener o febrer, que una analítica de control troben que s'han seropositivitzat, no? A favor de la medicina a fetge d'avui, que podem fer, no? L'estil de vida influeix molt en la malaltia, per tant, el més important és que s'exposa vagi en compte, però en la medicina el que sí tenim avui en dia són sistemes d'identificació ràpida de malalties. Des de la pandèmia s'han desenvolupat els sistemes de PCR, d'identificació d'ARN o DNA, de material genètic dels gèrmens, i tests molt ràpids, per excuses que podien fer un moment determinat en el Covid i vinculats a mostres del nas, que a les parts sexuals, no? En el pene, a vagina, puguin identificar d'una forma molt ràpida es germen. Això ho fan als centres de segons quins serveis d'urgències, als centres de gestió de malalties de transmissió sexual, que intenten ser molt prudents i que no hi hagi... inclús quasi no manegen els noms de les persones perquè no hi hagi una sensació de que no te mirin malament, no? I s'identifiquen ràpids. També veiem que hi ha moltes persones, bastantes, que tenen dues infeccions a la vegada. Tu en pots identificar una i ser la menor, no? Tratar unes càndides, tratar unes tricomones, però s'està larvant l'altra malaltia, no? I, bueno, sí, hi ha que anar amb cuidado, perquè hi ha gent que, si li surt molt cas estiu, per un moment de plaer, sense control clar de la situació que estan assumint.
Doctor Fil, en 30 segons que ens queden de programa, decàleg bàsic per gaudir d'un estiu saludable a les Illes.
Un, disfrutar-lo. Dos, fer vida a l'aire lliure. Tres, evitar estar en el sol a hores de màxima incidència. El sol no arriba a nosaltres amb la disminució de la capa d'ozona quan arribava fa 10 anys, i l'hem d'evitar per moltes raons. Tres, ens hem de mantenir ben hidratats. Quatre, no hem de consumir tòxics que ens facin perdre's control de les potencials malalties o accidents o complicacions traumàtiques. I la darrera començaré com en la primera. Disfrutem de l'estiu.
Beníssim.
Ho ha dit un metge. Passin gust de l'estiu. Doctor Jaume Filla, gràcies com sempre per conversar amb nosaltres.
A vosaltres un plaer.
Laura, bona setmana.
Igualment,
ja ho han dit els metges. Estiu en moderació. Disfrutin.
Es manifesta en superfície o te demostra tu una curva massa dràstica per deixar un camí tan pla i tan rectilini. Considera que la virtut és prou elàstica per menjar un problema tan específic. D'un mal dia en tu no excés de confiança va fer caure credibilitats i vicis. Considera que en principi no ets anàutica d'un vaixell que pastetà merlans i gambes i que navella amb alegria i molta pràctica i deixa una via blanca i oxigenada. Considera que la virtut és prou elàstica per menjar que la mare t'angusta de sipi. D'un mal dia en un excés de matemàtiques va fer caure comptabilitats i nervis. Fa calor.
Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb José Luis Galindo.
Bon dia. Ha començat el mes d'agost amb molta activitat.